RAC 1. Notícies. Pep Tormos.
Bona tarda, ara són les 6. Junts per Catalunya adverteix d'un possible pacte entre el PSC i el PP per evitar que Carles Puigdemont sigui president. Estan convençuts que, si els convé, socialistes i populars faran la mateixa maniobra que l'Ajuntament de Barcelona. Més detalls, Laia Colomer.
Sí, Puigdemont s'hi ha referit precisament acompanyat de Xavier Trias, alerten d'un tripartit d'esquerres o bé d'un pacte amb els populars perquè ella sigui president.
Una aliança de totes les esquerres, les catalanes i les espanyoles també, o fent un collboni, perquè no en tingueu cap dubte.
Es fa famós el dir que han fet un collboni, però és que han fet un collboni. Per una cosa molt important que no hem d'oblidar, per anar per tota Espanya explicant que han impedit que l'alcalde de Barcelona fos independentista.
Puigdemont també ha retret als socialistes que avui, 1 de maig, defensin els treballadors que impedeixen arribar a l'hora a la feina, diu, amb la seva gestió de Rodalies.
Precisament, encara en campanya, Vox aprofita les mobilitzacions de l'1 de maig per intensificar el seu discurs contra els sindicats i la immigració. Això, tot i que les dades apunten que la integració dels nouvinguts al sistema laboral és vital per mantenir les pensions, Segiró.
Aprofitant el dia del treballador, el candidat ultra a les eleccions europees, Jorge Buxader, ha entrat en campanya a Catalunya per acusar la immigració de treure la feina als ciutadans autòctons i negar la seva importància per la seguretat social.
La notícia del dia de ayer de que el Banco de España dice que necesitamos 25 millones de extranjeros para mantener el sistema constituye uno de los mayores insultos a los trabajadores de España.
Però les dades contradiuen aquest discurs. Es calcula que els pròxims 20 anys el mercat laboral tindrà 5 milions menys d'efectius, 9 que entraran per 14 que jubilaran. Per això, els experts apunten que la immigració és imprescindible per sostenir el sistema de pensions perquè corregeix d'alguna manera l'envelliment de la piràmide poblacional.
Mentrestant, a Madrid, el govern espanyol i el PP se les tenen en aquest 1 de maig. Des de la manifestació dels sindicats, la vicepresidenta espanyola, Maria Jesús Montero, ha aprofitat per carregar contra la política de mentides, diu, que ha engegat Alberto Núñez Feijo, i li ha respost la secretària general dels Populars, Cuca Gamarra.
Vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la deslegitimación desde el primer día de los gobiernos progresistas, una realidad aparente que nada tiene que ver con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango que intenta que no hablemos de los problemas de los ciudadanos.
Que faltan políticas y que hay mucho maquillaje. Que faltan políticas porque las políticas de cambiar el nombre a los contratos para maquillar las estadísticas no cambian la realidad de la gente. Mantienen la precariedad.
Això a Madrid. A Barcelona, la manifestació de l'1 de maig de Comissions Obreres i la UGT ha plegat unes 10.000 persones, segons els sindicats. El Regne Unit ha obert una investigació a OnlyFans per saber si la plataforma fa prou per evitar que els menors d'edat tinguin accés a material pornogràfic. Estudiaran si les mesures de verificació d'edat de l'aplicació funcionen o no. El regulador britànic dels mitjans de comunicació sospita que la plataforma no va aplicar les eines de control per protegir els menors de 18 anys i creu que està incomplint la llei de seguretat en línia. OnlyFans és una aplicació de subscripció dirigida a adults que permet monetitzar continguts, alguns de caràcter sexual. I ara els esports, amb el Joan Camí.
En joc des de les 4, el partit de quarts de final del Masters 1000 de Madrid entre Carlos Alcaraz i el rus Andrei Rublev. Alcaraz ha guanyat el primer set per 6-4, Rublev ha guanyat el segon per 6-3 i ara en joc el tercer i últim set amb 4-1 pel tenista rus. Qui guanyi s'enfrontarà a semifinals, el vencedor del partit que jugaran Taylor Fritz i Francisco Cerúndolo a partir de 2:15 del vespre. D'altra banda, el Barça femení rep des de les 6 de la tarda el Madrid Club de Futbol Femenino. Si guanyen, les blaugranes tindran a tocar el títol de Lliga. Estadi Johan Cruyff, Laia Coll.
Minut 4 de partit, empat a 0 al marcador. Mariona n'ha tingut ja una de clara en un Johan que està pràcticament ple abans del partit. Hi ha hagut passadís al Barça B, que el cap de setmana es va proclamar campió de la primera federació, la segona divisió del futbol femení espanyol.
El París Saint-Germain visita aquest vespre el Borussia Dortmund en l'anada de la segona semifinal de la Lliga de Campions. Serà a les 9, des de mitja hora abans a RAC1. La Fundació Catalana de Futbol ha decidit suspendre la 6a edició de l'Enfutbolat, torneig de futbol i futbol sala per a persones amb diversitat funcional, intel·lectual i sensorial, per la mort d'un dels participants del torneig.
I el temps, es mantenen els ruixats i les tronades al Pirineu, a les Terres de l'Ebre i sobretot a les comarques gironines. De cara al vespre, les tempestes guanyaran terreny en aquestes mateixes zones i també arribaran a la Catalunya Central i al voltant del Montseny, localment fortes i amb calamarsa. A la nit els xàfecs també podran descarregar amb ganes, sobretot entre el sud de la Costa Brava i les comarques de la costa i el prelitoral de Barcelona. A banda, nevarà al Pirineu a cotes cada cop més baixes, especialment a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà. Això és tot per ara, ens actualitzem d'aquí una hora i al portal de notícies RACU.cat.
RAC 1.
Comences tu, de què no s'ha parlat prou?
No s'ha parlat prou del bidet.
És on penses millor a vegades.
Jo, qui vol celebrar la seva festa d'aniversari aquí? No,
el delicari és molt de pit.
Relacionat amb l'Ozempic, destinat als que tenen, els que pateixen diabetis, en canvi...
És molt fort, vull dir...
Més jove que tu, Marc,
és molt més jove que tu,
3 anys...
Quina falta de respecte. Total, em sembla fatal, o sigui...
Digue'm. Com, per exemple, la persona protagonista del Fix d'avui.
Vam vaticinar la importància que tindria el disc dels tiets. Sobretot en aquesta secció només la recuperarem si això ha sortit bé, vale?
De dilluns a divendres, a les 8, no ho sé, amb Anna Ballonesta, per informar-vos...
I per acabar el dia amb bon humor.
RAC 1. Tots som 1.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Versió RAC1.
Saludem a Mònica Planes. Mònica, molt bona tarda.
Bona tarda.
Mònica Planes, que primer de tot ens farà 5 cèntims de 2 documentals que han estat premiats, guardonats als Premis Òscar, i que els dos els has vist.
He vist els dos, estan a les plataformes, els pot veure tothom. Un és el de 20 dies a Mariupol, que està a Filmin, que és el documental de dos periodistes que es queden
atrapats
a Mariupol, i és un documental d'aquests que costa recomanar perquè realment és el moment en què hi ha la guerra és més cruenta, i com que no hi ha aquesta part de selecció d'imatges que implica una televisió habitualment, doncs allà hi ha escenes molt bèsties del que és la guerra i aquesta situació de setge. És un documental on no calia fer gaire més cosa que ensenyar amb la càmera tot el que tenies al davant per descobrir aquest horror. Un és aquest, l'altre és el curt documental, sí, que es diu...
El último taller de instrumentos.
El último taller de instrumentos, que està a Disney+. Dura, no arriba a 45 minuts, i és un documental magnífic que us recomano, molt delicat, molt sensible, i és la història d'un taller de reparació d'instruments a Los Angeles que tenen en el magatzem 80.000 instruments que els tenen en préstec gratuït per tots els nens d'escoles i instituts de Los Angeles. És a dir, el nen que vol tocar un instrument va allà, demana l'instrument que vol tocar i li deixen aquest instrument, i si mai s'espatlla, el torna, es va, aquests artesans van reparant i netejant aquests instruments.
Netejant, la feina que tindran, perquè les trompetes s'omplen de baves de nen.
Escolti, és una iniciativa magnífica, no la critiqui, home.
Els tenen impecables, i a més els reparen, i és molt bonic perquè tant els artesans com els nens que tenen un instrument en préstec que expliquen històries seves de la seva vinculació amb la música i com la música els ha donat una oportunitat per canviar la seva vida. I el que és més bonic del documental és la metàfora que s'estableix entre el procés de reparació d'un instrument, com repares les esquerdes, com li treus la pols, com enganxes peces que estan trencades, amb aquest procés de creixement personal i de reparació emocional que representa la música per moltes persones. I aquest és altament recomanable.
Molt bé, doncs Mònica Planes, que ens ha fet dues ressenyes dels documentals guanyadors d'Òscar, el 20 dies en Mariupol i el último taller de instrumentos. Però avui ens portes un documental que ens traslladarà a Argentina, no?
Sí, senyor. És Ara San Juan, el submarino que desapareció. El trobareu a Netflix i són... Aquí és un sistema diferent. 8 capítols de 22 minuts. O sigui que et vas pelant els capítols bastant ràpid. Ara, és una notícia que va tenir un impacte internacional perquè va desaparèixer un submarí de la Marina Argentina amb 44 tripulants a dins. Això va passar el 25 d'octubre del 2017. És possible que molts digueu, home, si va passar fa tan pocs anys, com pot ser que no me'n recordi d'aquesta notícia?
Perquè havia la independència.
Correcte.
Home, clar.
Perquè aquesta
és notícia... És que això era notícia, un submarí...
No, perdoni, això que està explicant la Mònica Planes sí que era també important.
Lara San Juan desapareix el 25 d'octubre i recordem que es proclama aquella independència express el 27 d'octubre i s'aprova el 27 d'octubre també l'article 155.
Això sí que era
notícia. I que el 28 d'octubre aproximadament és quan Puigdemont s'exilia.
Vols dir que va solapar la independència el procés amb el submarí.
Exacte, teníem altra feina aquí.
Clar.
Exacte, que potser la gent no estava gaire al cas d'aquests esdeveniments, però he comprovat i diguem que he mirat a les televisions i es van fer cròniques des de l'Argentina explicant aquesta notícia perquè realment va ser una catàstrofe. Hi ha un fet important abans de començar a explicar el documental i és per què serveix un submarí? No us heu plantejat mai, és a dir, quina funció té actualment un submarí?
Actualment?
Sí. Perquè el 2017 hi ha 44 tius dins d'un submarí. Què
fan investigació?
Per lanzar torpedos.
No, bueno, no sé el que està dient la Van, per anar per les profunditats dels oceans i llançar míssils.
La mateixa pregunta li vaig fer a Montoriol i em va dir, ui... Ja ho veuràs.
Sí, vostè sempre, i les seves pel·lícules, que no s'aguanten, vull dir, per defensar o per atacar, no?
Sí, però quan no hi ha guerra, és un país que no està en guerra.
Bueno, doncs has d'estar preparat.
Vigila, has d'estar preparat.
Tasques de vigilància.
Perquè mai saps... Mira Ucraïna, què va passar. Sí, clar, de cop i volta et quedes envaït.
Molt amics.
I si aquí un bon dia ens despertem i ens ha envaït el Marroc, què passa?
Sí, bueno, ja ha passat això, ja ha passat això.
Bueno, no, però tu has de tenir...
Els submarinos.
Recursos. Doncs, per defensar-te. Ara, els d'Espanya, compta amb els recursos que tenim, però bé.
El submarí és importantíssim.
Home, clar,
què significan los submarinos? El submarino está considerado mundialmente como un arma estratégica. Es un arma que tiene un poder disuasorio muy importante porque es muy difícil la detección y ubicación de un submarino cuando está en una zona de patrulla o de tránsito. Es el primer buque que sale a la mar cuando hay un conflicto y es el último en regresar.
Bueno, pues si t'ho explica, aquest home qui és?
És un tècnic naval.
Pues ja està, que no n'has tingut prou amb aquest tècnic naval, que m'ho preguntes a mi.
No.
T'ho he explicat perfectament.
Per això ha posat el tall.
Fixa't el que et diu. El primero que sale y el último.
Y el último que vuelve.
Y el último que mira si queda algú i marxa, submarino, eh? Bé. Jo no m'hi estava amb un submarí.
No t'he de morgut.
Ni un minut.
Jo tampoc.
És d'una claustrofòbia.
No te gusta el periscopio?
No, ni el periscopio, ni arriba, ni abajo el periscopio.
Porque me gusta mucho.
Ara anem. Quina era la missió de Lara San Juan?
El plan de San Juan era salir de Mar del Plata, realizar ejercicios navales y llegar al puerto de Ushuaia. Esos ejercicios debían continuar en Ushuaia y recién después el submarino iba a completarlos en mar abierto para terminar haciendo patrullaje. Es decir, el San Juan se iba a exponer a un viaje que lo iba a poner verdaderamente a prueba. Es por eso que la propia Armada lo consideraba el ejercicio más importante de los últimos 30 años.
Doncs ja tenim el submarí, ara San Juan, que el 25 d'octubre salpa de la base naval de Mar de Plata. El viatge serveix per posar en pràctica un seguit d'exercicis militars i de patrulla. I el 4 de novembre arriben al port d'Ushuaia i es converteixen en l'atracció turística. La gent al·lucina perquè veu per primera vegada...
Que guapo, per fer-te foto, mam...
Fins i tot organitzen visites a dins del submarí perquè la gent el vegi per dins.
De hecho, y esto está registrado, las autoridades civiles, desde el vicegobernador a una jueza de la Corte Suprema de Justicia y legisladores, diputados, ingresaron al submarino Ara San Juan e inclusive se les hizo un paseo de cortesía.
Si vamos a ser puristas, lamentablemente, nadie que forme, no forme parte de la tripulación debería estar navegando en un submarino. Pero no es menos cierto que las Fuerzas Armadas, una de las principales formas que tienen de hacer que la dirigencia política tome contacto con los medios y el personal militar y se pueda hacer carne de las necesidades que hay, es a través de la interacción en este tipo de eventos.
Per tant, ja tenim un submarí on ja ha entrat allò, gent que entra, surt, visita turística dins el submarí, aquestes coses.
Que guapo, tete. Bueno, però aquests vaixells militars a vegades sí que et deixen visitar. Jo, per exemple...
Però són els antics, els que ja no estan en servei.
No, no, perdoni, perdoni, els que estan en servei, jo, en el seu dia...
Estan ja a punt de...
Bueno, si vostè sap més que jo, doncs... És que clar, és que no puc ni acabar, no puc explicar ni on vaig pujar, ni què vaig visitar, ni res. I m'està dient que...
Juan Sebastián Elcano
no he pujat, però en canvi vaig pujar amb un portaavions que estava en actiu i vaig poder visitar-lo i anava tot un grup de gent, pues, miri, un cop aquí a Barcelona.
Ah, sí? Americà, sí. O espanyol?
Americà. Espanyol no, americà, era
aquell,
americà.
Aquell ja estava al desguace.
Al desguace. Vostè sí que està al desguace, però vamos, però a marxes forçades està a punt d'entrar al desguace.
Molt bé, doncs tenim un, el submarí que les 48 hores abans que torni a salpar és obligatori dedicar aquelles 48 hores a revisar que tot estigui impecable per tornar a marxar.
Imagina't que hi ha un foradet.
I deixen Ushuaia el 8 de novembre, se'n van a les aigües de la zona econòmica exclusiva d'Argentina, on hi ha molts pesquers il·legals, és la zona de les Malvines, i el dia 14 de novembre es produeix l'última comunicació entre el submarí i la base naval de terra.
A partir de ese momento, el submarino debía comunicarse, según establece el protocolo, cada 48 horas con la base.
La noche del 14 a las 22 horas, el submarino San Juan emite su mensaje de posición y seguridad.
Se encontraba a 400 kilómetros de la costa a la altura del Golfo San Jorge. Quizá ese mensaje obligatorio, que debía hacerlo sí o sí desde la superficie, pudo haber comenzado la tragedia.
¿Com?
És obligatori. Ara us explico. És obligatori comunicar-se amb terra cada 48 hores, tot i que el capità i el responsable de terra pacten comunicar-se l'endemà mateix. Però no s'aconsegueix establir comunicació amb el submarí des de terra. El que passa que un submarí, quan vol establir la comunicació, ho ha de fer pujant a la superfície. Què passa? Que hi havia molt mala mar i per un submarí pujar a la superfície quan hi ha una
mala
situació
mar.
Tan crítica, doncs no és recomanable. Per tant, consideren que és possible que en aquella situació de tanta mala mar i d'haver de comunicar pujant a la superfície, és possible que aquí hi hagués el principi de la tragèdia. Què està passant? Que en les primeres 24 hores comença ja a haver-hi el rumor que s'ha perdut la comunicació amb el submarí, però encara queden 24 hores més de rigor per l'obligatorietat de comunicar. Però a les famílies ja es comencen a enviar missatges de, em diuen des de la base naval, que no han
perdut el contacte
amb el submarí. Per tant, el que saben segur és que el mar en aquells moments no estava bé.
Reportaban olas de entre 3 y 7 metros de altura, pero también temporal, condiciones malas para navegar cualquier tipo de buques, muchos más si tiene que salir a superficie un submarino.
Para dar una idea, ¿se acuerdan del juego Samba? Que se sacudía de un lado para el otro y uno se movía. Bueno, esa situación, la tripulación del submarino San Juan la venía viviendo desde que salió a superficie.
A ver, ¿qué vol dir Juego Samba?
El Juego Samba no deu ser un joc típic d'Argentina, però en tot cas el que vol dir és que quan hi ha tant mala mar sortir a la superfície implica un sacseig a dins del submarí on la tripulació va més que de tort.
Però aleshores, perdona, l'Ara San Juan està
sota.
A sota, però el problema és que li falla la comunicació.
En principi falla la comunicació, és a dir,
comunica. No es comunica des del fons del mar.
Ni des del fons ni des de la superfície.
No, però superfície, però superfície és dir que no surt perquè feia mala mar.
No saben si va sortir.
Ah, no ho saben.
Tot això queda amb el misteri del que va passar.
No se sap si van sortir o no.
No se sap si van intentar sortir per fer aquesta comunicació. No se sap què va poder passar.
El Samba estic buscant, i sabeu a les fires que de vegades hi ha una atracció que hi ha com una espècie de plat que va donant voltes,
que
hi ha com un seient al voltant,
la plataforma és
força gran.
Que hi ha bonito arriba, bonito abajo. Que arriba, bonito abajo.
Doncs això, Vane. Això és el Samba a l'Argentina.
Molt recordada quan al parc d'atraccions de Montjuïc n'hi havia una, que era aquesta, i més d'una li havia passat la vomitada al de davant.
Ai, calla.
Doncs crec que la metàfora...
Sí.
La comparació està ben feta. Però n'he trobat una altra d'un tècnic naval que ho explica molt bé què passa si un submarí puja a la superfície i es troba en aquestes circumstàncies.
Ustedes saben que un submarino lo que no tiene es quilla. Los buques tienen una quilla que hace, que es lo que le da la estabilidad necesaria junto con unas aletas de rolido, pero el submarino no tiene quilla. Entonces, cuando está en superficie es como una botella de gaseosa. No tiene mucha estabilidad.
Ahí hay que tener en cuenta la seguridad de la tripulación. Hay tres personas nada más que van en un cinturón de seguridad. El resto se tienen que agarrar del lugar que puedan. No nos olvidemos que adentro del submarino todo es duro, todo es acero. Los golpes, puede haber golpes, fracturas, daños importantes a las personas que tienen que soportar una condición de mar así y navegar en superficie en un submarino.
Per tant, la situació, no sabien què passava, però s'imaginen que la situació ha sigut molt crítica.
Pel que expliquen, sortir a la superfície no es pot sortir, perquè quedes sacsejat com si anessis a... com si anessis a celebrar el... Bueno, vull dir, allò que sacseges el xampany, destapes i surt tota l'escuma.
Arribem al 16 de novembre... No s'estableix que a les 10 de la nit és el dia de la comunicació, l'últim termini de la comunicació obligatòria, i com que no reben cap comunicació, es passa a transmetre oficialment als familiars dels tripulants, els 44 tripulants, que han perdut el contacte amb el submarí.
Cuando pasaron 24 horas que no hubo comunicación entre tierra y el submarino, comienzan las alarmas serias.
Desde tierra siguieron los intentos de comunicación, pero todo fue en vano. El nerviosismo crecía dentro de la Armada a medida que se acercaba el vencimiento del periodo de intercom a las 10 de la noche. Fue en ese momento en que por primera vez la Armada sintió la obligación de dar a conocer lo que se estaba viviendo a los familiares.
Lògicament, també salta la notícia als mitjans de comunicació. És un fet molt greu. L'exèrcit ha perdut 44 homes dins un submarí. L'últim contacte establert era el dia 14 de novembre i, a més, hi ha algunes dades que són claus.
L'Armada evaluava dos opciones. O bien, estaban en la superficie de la deriva o estaban con algún problema, pero en inmersión. Esta última opción iniciaba una cuenta regresiva porque el oxígeno en el submarino iba a durar solo 7 días.
D'acord? Hi ha oxigen per 7 dies, tenint en compte que s'ha de fer uns càlculs i ho has de dividir per les persones que hi ha a dins. S'inicia una recerca, es forma un operatiu que es considera la més gran de la història de la navegació mundial. En aquest procés hi ha falses alarmes, sensació que s'ha establert una comunicació que després no és, es creuen detectar senyals que al final no són del submarí.
Però que no tenien allà el sonar.
Sí, però no.
Els vaixells tenen el sonar.
El mapa que va donant voltes i va marcant uns punts.
No detectaven el senyal del submarí.
Les ballenes se poden comunicar a milions de quilòmetres i un submarí. No, fíjate que estan listos los animales.
Nosotros somos 80% agua.
Estem parlant de l'època... De Macri com a president d'Argentina, i una figura important en aquesta història és el ministre de Defensa, Òscar Aguat. El tracte que donen tots dos a les familiars dels tripulants desapareguts és lamentable. Fins al punt que el ministre, amb menyspreu, es queixa de les molèsties que estan provocant els familiars dels tripulants que s'han desplaçat fins a la base naval. Aquests familiars comencen a tenir clara la sensació d'engany que no se'ls està donant tota la informació que tenen, i a més, un nivell de menyspreu impressionant, fins al punt que en les hores límit el 16 de novembre el ministre, de forma malcarada, els hi diu: vendrà per allà, vendrà por allà, miren en el mar que vendrà por allà, i crea l'expectativa
que tornen
però... i que miren cap a una banda i
tenen... En lloc de posar uns psicòlegs, que és el que es fa normalment en aquestes situacions catàstrofes per començar a preparar la gent, així, menyspreu.
Total, a més els renyen, els tracten malament, els deixen deixats de la mà de Déu, i a més comencen a detectar una conducta en què noten que no tenen tota la informació de la que veritablement disposen. 8 dies després de l'última comunicació, l'exèrcit facilita aquesta informació.
Concretamente, se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión.
Els crits són els dels familiars que estaven allà al davant. Malgrat tot, continua la recerca i 12 dies després, el 27 de novembre, es filtra el contingut de quin va ser l'últim comunicat que hi va haver entre el submarí i la base naval, i que s'havia amagat als familiars. És a dir, als familiars el que se'ls diu és: que estrany, és un problema de comunicació, no hem pogut contactar amb ells. Però el capità, a l'última comunicació, sí que va enviar un missatge molt concret, i n'informa una televisió.
Y en las últimas horas, atención con esto, se conoció un último mensaje de Lara San Juan antes de su desaparición.
¿Qué es lo que dijo el comandante del submarino? ¿Qué es lo que le dijo a los altos mandos? Dice: ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de batería.
Val, és a dir, fa aquest comunicat.
Però això vol dir que els entrava aigua.
Sí, els entra aigua, aquesta aigua va parar les bateries, el contacte de l'aigua amb la part elèctrica provoca un incendi, i a partir d'aquí sembla que hi ha un incendi a l'interior del submarí. Us explica una mica què va passar. El pare d'un dels tripulants, un noi molt jove que anava en aquest submarí, que explica una mica això, com s'interpreta aquest comunicat i què és el que passa després.
En un medio televisivo muestran lo que se llama un grupo fecha hora. Es un mensaje naval escrito. Y ese mensaje, bueno, es ese famoso que todo el mundo pudo ver, que era que les había entrado agua al submarino por el snorkel, que esa agua había llegado a las baterías, que había habido un incendio y que terminaba que no había novedad en el personal. Esto significa, en lenguaje naval, que no había heridos ni lastimados. A mí me preocupó mucho por dos cosas. Una, fundamentalmente, que nunca nos lo dijeron ni nos enteramos a través de los medios. Hasta ese momento nos seguían diciendo que era un problema de comunicación. Pero creo que todo el mundo puede dimensionar lo que significa un incendio en un ambiente cerrado, confinado, ¿no? Para mí fue gravísimo y fue la ruptura de la confianza.
Això fa que els familiars de les víctimes perdin absolutament la confiança amb tota la gestió de la desaparició del submarí.
No, és que aquesta gent, els argentins, realment te'n dones compte.
A veure
què
diu, eh?
No, que s'han de pegar, que trepitgen merda. L'economia no els hi va bé.
Sort que ara amb el Milei
tot
aviam, perquè l'economia no els va bé, però
aquest comentari
del Maradona que se'ls va morir, és que no sé això, cap, eh?
Sí, no, però dic que desgràcies em passen a tots els països.
Bueno, sí, però
no posi vostè ara d'exemple que Argentina, que s'hi trepitja en merda,
no aixeca altres
països. Sí, bueno, però com d'altres països que tampoc...
La inflació, el preu que d'allò, el peso que ja no val res, ja, vull dir... Fui, mare de Déu, no t'hi vulguis trobar.
14 dies després de l'última comunicació, per tant, que ja saben
sí, sí. Que només tenien 7 dies d'oxigen, per tant,
veuen que no, que és impossible, es para la recerca amb l'esperança de trobar-los en vida.
El aire que hay adentro de un submarino TR-1700 para respirar da 6.8 días. Esos casi 7 días se pueden estirar hasta 12 días.
¿Ah?
Desde que se dio la alerta del submarino hasta que finalizó la búsqueda para hacer el rescate, pasaron casi 14 días.
Quina és la situació ara? Per una banda, els familiars de les víctimes senten que han abandonat els seus familiars, que se'ls amaga informació i que, a més, les causes de l'accident no estan clares. A més, es posa una demanda en el jutjat pertinent que, com que ha de ser el més pròxim a la zona de desaparició del submarí, es veu que és un jutjat d'un poble que està a la costa argentina, a la Quinta Forca, i, per tant, per fer les gestions de jutjat implica agafar avions, hores de cotxe i tot això dificulta que els familiars de les víctimes puguin tirar endavant el que és, diguem, la reivindicació dels drets com a familiars de les víctimes. A sobre, la jutgessa que instrueix el cas, que al principi sembla molt amable, diguem que de seguida perd interès per treballar amb això.
Ja se li va girant la truita.
Que demana vacances.
També de descansar, sí, clar, aviam.
Es crea una comissió d'investigació, que ja sabeu l'eficàcia de les comissions...
No, ho hem vist tant al Congreso de los Diputados com al Parlament de Catalunya,
doncs
les comissions d'investigació.
Pràcticament el mateix, no serveix de gran cosa. Els familiars s'instal·len a la base nuclear en senyal de protesta i comencen a detectar que a les nits hi passen coses com si s'està fent desaparèixer documentació que pot ser important pel cas. Quina és l'estratègia de la Marina Argentina? Donar les culpes al comandant del submarí, l'acusen de no estar prou preparat, d'haver comès un error garrafal.
Les culpes, és a dir, la desgràcia al mort.
Al mort que està allà dins.
Clar.
I també s'acusa la resta de tripulació de no estar prou ben preparada. Això altera molt els familiars. Ara sentireu una familiar d'un dels tripulants que es queixa del tracte que estan rebent en aquesta comissió d'investigació.
Los 44 acá, que son los que están en el submarino, ellos estaban formados, ellos estaban capacitados, no se puede dudar de eso. Y estos días ahí en la base hablaban cosas que nos dolían. Hasta llegaron a decir que el comandante que estaba en el submarino era el culpable. ¿A ustedes les parece eso? Estaba la esposa del comandante escuchando lo que decía. No se puede culpar a uno que está bajo el mar. ¿Qué quieren limpiar? ¿Qué quieren esconder?
En el documental acrediten, a més, la perícia i l'experiència del capità i la formació de tots els tripulants, i es comença a denunciar la corrupció política vinculada a aquest cas.
Ja, ja. Ui, és que veus, te'n dones compte, eh?
Sí, però corrupció política ni aquí ni a tot arreu. Oh,
bueno, sí, però aquí també els hi ha tocat, eh?
Allà n'hi ha més, eh?
Sí, les reunions amb el ministre de Defensa són un desastre.
Veus? Tenemos varias reuniones para intentar avanzar sobre estas cuestiones y en cada reunión se desencajaba como ministro, nos gritaba, una madre se descompuso, se descompensó, tuvieron que llamar a una ambulancia, a los médicos, porque su ministro de defensa, porque era nuestro, le gritaba en la cara, le decía, ¿qué quiere? ¿Que haga cualquier cosa para después terminar preso yo? No, yo no voy a terminar preso por ustedes. Eso a los gritos, golpeando la mesa. Ese ministro teníamos.
Caràiem el ministre, trencant la taula.
Imagina't.
I tot.
Sí. La investigació sobre les causes de l'incendi dins el submarí són diverses. Per una banda, aquest error o avaria que provoca l'entrada d'aigua
les bateries. Sí, sí, que entra aigua a les bateries i que genera un incendi.
Entra una nova hipòtesi en joc, que és l'atac extern d'un altre vaixell o d'un altre submarí. I aquí és quan les coses es comencen a posar bastant lletges. Aleshores es pacta la contractació d'un buc de recerca privat perquè continuï la recerca dels tripulants. La gent necessita, malgrat pensar que poden estar morts, el fet de recuperar i entendre què ha passat. I atenció, perquè el govern argentí, sense consultar-ho abans amb els familiars, comunica que ja han contractat una empresa. Atenció al currículum, perquè ens trobem amb un d'aquells nyaps que trobem en tots els documentals.
Gent professional, vols dir, no?
Gent professional, quan s'han de solucionar problemes.
Una empresa española llamada IGEOTEST, de dudosa calidad. La verdad que no tenemos muchas referencias, de hecho, poco y nada. Hemos visto solamente la web page de la empresa. Sí, lo que está en el pliego, hay cosas que nos alarman.
Empiezo a ver los papeles y lo primero que noto es una empresa que no tiene barco. ¿Y qué barco va a usar? Uno de la Armada. Es una empresa de un argentino dirigida por un ex miembro de la Armada. Cuando leo la cláusula de se le va a pagar a los 120 días, lo encuentre o no, digo no, esto no va. Empecé a revisar hoja por hoja todo el material que pude conseguir. Y ahí me doy cuenta que era una empresa que estaba en quiebra.
O sigui, a banda de l'empresa, deixant de banda si és més o menys incompetent, aquí hi ha una martingala perquè alguns s'enriqueixin.
Claríssimament.
D'aquesta operació.
Aquesta senyora que sentíem és l'advocada dels familiars de les víctimes. Us he de dir que és una dona que sembla molt competent, que porta molt bé el cas. Si necessiteu un advocat a l'Argentina, jo us recomano.
Ens la recomanes.
Us la recomano perquè és una dona que transmet molta confiança i que transmet competència. Els familiars aturen, per sort, aquest fitxatge i s'exigeix al govern que ofereixi un ventall d'opcions i que els familiars votin quin els hi sembla el més honest. I voten Ocean Infinity, que és l'empresa de recerca que va treballar també en la desaparició de l'avió de Malaysia Airlines, que recordareu
que
també...
Per tant, professionals.
Per tant, aquests són professionals i, a més, estableixen un contracte molt ben lligat sobre la durada de la recerca i, sobretot, les formes de pagament. I, a més, quatre dels familiars poden pujar a bord i participar o ser testimonis d'aquestes tasques de recerca. Sí, sí, sí. I us faig un spoiler, perquè no és el més important d'aquesta sèrie documental, que és que troben el submarí. El pare que sentíem a parlar d'un d'aquests nois joves que formava part de la tripulació és una de les quatre persones que pot participar d'aquesta recerca i explica com va ser aquest moment.
Primero vemos la hélice, que estaba desprendida. Después vemos la vela. La vela es como el asta esa que tiene el submarino, ¿no? Que estaba también desprendida del casco y caída. Por protocolo se hace un impas. Se suspendió la operación. Y entonces el jefe del operativo con el capitán Alonso, que era el responsable de la Armada, suben al puente, cortan todas las comunicaciones, cortan el wifi, cortan todo, suben al puente y le comunican al Estado argentino que habíamos hallado la zamba.
Però el més important de tot no és el fet que el trobin a nivell argumental d'aquesta sèrie, sinó saber què diu la Caixa Negra i, sobretot, els sistemes de corrupció i d'engany que havia muntat el govern argentí i, a més, saber les causes de l'accident. Si ho voleu saber, teniu la sèrie
per favor,
que sempre fas el mateix, cada vegada el mateix.
Fuera.
Tremenda,
No dejaba ahí, vamos.
vaya latigazo.
Ara San Juan, el submarino que desapareció.
Ha estat un gatillazo, però dels que fan època, eh? Perquè ens hem quedat amb la meva llavis.
L'hem de veure. 8 capítols de 22 minuts.
Ja t'ho dic jo, que no el trobarem, perquè a mi em va passar.
Farem una trampa que serà anar a veure l'últim. I mirem l'últim, saps? Si ja et faràs
la... Però ens perdrem tota la...
A mi em va caure...
Us perdreu coses, eh? Us faltaran detalls pel mig.
Quan perds algú al mar no ho trobes, eh? A mi em va caure una xancleta per un penya-segat a Calafell. Mai més la vaig trobar.
Vostè creu que després del que acabem d'explicar, la tragèdia que acabem d'explicar...
Ara m'has deixat amb la intriga, eh? Ara no sé si va ser un atac o va ser un accident. Ara no sabem.
Sembla un atac, Això és un atac
d'algú. No ho sabem. Haurem de mirar la sèrie documental. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Versió RAC 1. Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya. Posa't crema solar, fill, que la pell té memòria.
Però...
Ni però ni res. Que et posis crema solar, t'he dit.
D'acord, d'acord, senyora, però vagi-se'n amb la resta del grup, que ara comença la classe d'Aigua Gym.
Per 17 milions, et fas mare de qui sigui. Extra Dia de la Mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense el teu cupó. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vine a la sessió informativa de la Salle Campus Barcelona el 23 de maig.
Descobriràs tots els nostres graus universitaris i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-te a salleurl.edu.
La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
RAC 1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 8 de maig a la 1 del migdia, vostè primer des del Festival de Moda, Música i Menjar de Carrer al barri del Rec d'Igualada.
Home, però si el rec és com casa nostra, ens encanta. Mira quin bolso tan mono.
Perdona, saps com puc arribar al Pati Martí Enric?
Home, clar que sí, si jo he vist. Mira, acompanya'm, que és aquí a mà dreta.
El dimecres 8 de maig, d'una a dues del migdia, vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Pati Martí Enric al rec.0 d'Igualada.
Al rec.0, amigues.
RAC 1.
A Igualada.
Tots som 1. Versió RAC 1.
Canviem el decorat. Atenció, perquè hem... Durant els propers minuts us hem d'informar d'una nova invasió, d'una espècie invasora. Estem parlant de la formiga boja.
Em torno boja!
Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estem? Avui ens hem trobat a la portada de La Vanguardia un article que ja m'han dit que ha sigut molt llegit, és a dir, avui la gent està molt preocupada per la formiga boja, però vinc a explicar-vos com serà, o com serà teòricament aquesta invasió, però afegir-vos una altra cosa. La preocupació no ha de ser per la formiga boja. N'hi ha una altra... que ocuparà els nostres
mons. Però no és, la notícia no és la formiga boja.
Però jo ja avanço que després de la formiga boja, la bona, però la bona, la que...
La
que ens hauria de preocupar ve després de la boja. Ara us ho explicaré.
Va, sí.
La formiga boja, però, que és la primera que ens toca, està envaint Barcelona, potencialment moltes zones de Catalunya, i atenció que s'han detectat els primers nius on no podia ser d'altra manera, a Plaça Catalunya, que ja és una miqueta welcome, tot el que hi hagi. Però aviso que el tema... s'ha complicat una miqueta perquè quan hem entrat en el món de la plaga de formigues se m'ha posat un altre nom sobre la taula que no és la formiga boja.
L'Argentina?
N'hi ha una altra que ens ha de preocupar més.
Ara la boja ja... O sigui, ja tot no i que avui notícia. La Vanguardia parla de la boja, ara anem amb una altra.
Sí, però començarem per la boja.
Acabarem bojos per la boja. Sí, sí.
El Jordi González, que és especialista en erradicació de plagues de l'empresa Esserviu, m'ha explicat, perquè això de boja ha cridat molt l'atenció.
Fa gràcia que una erradicació de plagues es digui Esserviu.
Esserviu, sí. És un dia contradictori.
I com ha acabat el Jordi González, eh? Lo que era,
a
Telecinco, aquí al RAC feia programes, a la Tele 3 feia allò de les mil i una que sortia el rosco aquell de la tele que ve aquí.
Però estem parlant de formigues d'aquí.
I tu estàs dient. Ara es dedica a matar plagues del Jordi González.
És un altre Jordi González.
Com canvia la vida, eh?
Bueno, per començar, la formiga boja, el nom aquest, ens ha de preocupar o no? Qui se li ha acudit?
Bueno, el nom original és, t'ho diré, sabrà succeir, Anoplocepis gracilipes, és el nom en llatí, hormiga loca, pues, a saber, el biòleg que la va trobar, per algun motiu la va considerar dir-li aquest nom.
Però perquè té un comportament boig o algo, o no sé.
No crec que tingui cap comportament estrany diferent al que té la comú de Catalunya o al la que pugui tenir l'Argentina, que és l'altra espècie invasora que tenim aquí. Lo mateix que fa l'Argentina, són molt abrasives, quan veuen alguna menjar es tiren com a boges.
O sigui, van a lo loco.
Tu deixes un trosset de pa sobre l'encimera i al moment les tens allà totes. Deixes una tovallola humida al bany i al moment està ple. Era el mateix comportament aquesta formiga amb l'altra invasora que tenim.
Però per què una tovallola? Lo del menjar puc entendre, però la tovallola, per què van en una tovallola?
La humitat. Una tovallola sempre, un drap humit, dona igual, una velleta.
Es veu que els encanta, eh? Els
la humitat
encanta.
Els agrada.
Sí, els agrada i s'ho mengen tot, eh? Les boges, eh?
Com els periodistes. Els periodistes deixes una cosa de menjar.
Bueno, és que hi ha periodistes
que
no arriben ni a formiga, com diria Jodorowsky.
I atenció a la mala notícia. Anem tard. La cosa no s'ha fet bé, no s'ha controlat bé, han entrat pel port de Barcelona, han anat a parar al cementiri, que ara en parlarem. Es veu que el cementiri de Montjuïc... Els taüts es belluguen, eh? Perquè les formigues estan muntant una civilització.
La típica espècie que acabarà sentant-se a Catalunya. Igual que en el seu moment l'Argentina, o en el seu moment el mosquit tigre no fa tants anys. A veure, que no és nova, eh? La primera entrada a Catalunya va ser a través del port el 2021. I després també se'n van trobar al cementiri de Montjuïc.
Però què m'estàs dient? Però quins dos llocs més diferents, no? Com va anar això?
Bueno, el del port sempre és per transport. Totes les espècies invasores entren o un camió o un vaixell, sempre. Que aquesta, si va entrar aquí, va ser a través de Sud-amèrica o Estats Units, que és el primer punt on se les va veure.
Carai. I lo del cementiri?
També hi ha molts moviments. En un cementiri, doncs, hi ha capses on es posen els morts dintre. Hi ha diferents llocs per on puguin entrar. Clar.
O sigui, en un cotxe de morts representa, per exemple, m'ho invento, eh?
O a la capsa, depèn d'on vingui.
Ai, plaga de hormigas en España y Cataluña.
Vamos con la plaga. Vamos a meter el micro.
Bueno, Gerard Ballera,
gràcies, Gerard.
Una abraçada.
Vigil les formigues.
Quina manera de...
Us estic explicant què passa amb la formiga boja. Després us explicaré què passa amb l'altra, però... Quan tu preguntes, comences a veure què és el que està passant i es veu que a Catalunya hi ha un autèntic coladero de plagues.
I tant.
Per exemple...
Ja fa temps que ho he detectat, jo, això.
Marta, és que és difícil, eh? Es veu que és difícil detectar-les. Marta Cailà, la plaga de mosquit tigre, que mira que n'hem parlat vegades i vegades...
Va començar...
On va començar?
Clar, és la manera com entrar, per transport.
Ara.
Igual que en el seu dia, el mosquit tigre va aparèixer a Sant Cugat per un problema que hi va haver amb algun transportista xinès que va portar el mosquit cap aquí. Exactament igual.
Sí, m'estàs donant informació molt bona, eh? Això de Sant Cugat no ho sabia.
Bueno, el primer mosquit tigre que es va trobar a Catalunya va ser a Sant Cugat.
Però per què?
En els detectors que posen en diferents punts, el primer mosquit tigre va ser allà.
Però dius que hi era un transportista xinès?
Sí, no és, ui.
Normal, bueno, és el més normal.
I escupa.
És l'habitual. El Sant Cugat pot ser casualitat, però sí, el primer mosquit tigre va sortir.
Vull dir que van anar a portar un moble o el que sigui.
No sé, qualsevol cosa que puguis transportar des d'un altre país fins aquí.
Bonsai, un bonsai.
I a Sant Cugat va començar el mosquit tigre.
Però,
ara.
Però perdona, com pot ser això? O sigui, sí, que vinguessis a Sant Cugat?
A Sant Cugat, justament.
Que vius a Sant
Cugat? Sí, que ho sabia, que havia estat a Sant Cugat del Vallès.
Sant Cugat són molt raros,
eh? Ens ha dit...
Molt estrany.
Any 2004, eh?
Informació molt precisa, un transportista xinès.
Sí, home, clar, xinès.
Que va introduir el mosquit tigre.
Ui.
La culpa, perdoneu, tot, eh?
Però la culpa sempre és dels altres, eh?
Qui va portar la Covid? Qui va portar la Covid?
A la Xina, la Covid va venir de la Xina.
I en canvi...
Jo no em vaig pas vacunar, eh? No.
La formiga boja a plaça Catalunya s'hi està la mar de bé. I a partir d'allà comença la corrent reconquesta.
Doncs la veritat és algo d'avui que ens estan trucant els clients perquè estan molt a prop de plaça Catalunya i tenen el problema. I ojo que també hi ha molta gent que la confondrà. Ara tothom és com el xinxe de París. Ara, en aquell moment tothom tenia xinxe, ara tothom té aquesta formiga. I el 90% del que ens truquin tindrà la formiga germànica de tota la vida. I però al sortir als mitjans de comunicació, doncs tothom pensa que és això.
Qui us està trucant? Qui truca?
Clients, gestories, administradors de finques.
Que tenen pisos al voltant de plaça Catalunya?
Clar. I llavors, tothom ara que veu una formiga, com que han vist la notícia, clar, doncs ara tothom truca perquè té aquest problema.
I de plaça Catalunya, atenció, arreu de Catalunya.
Acabarà entrant a Catalunya, sí.
I tant.
Quan en aquest tipus de casos sempre acabarà espatint-se. S'ho mengen tot.
S'ho mengen tot?
Tot el que trobin s'ho menjaran.
Però què ens hem d'imaginar?
No, tot el que trobin, tot el que sigui aliment s'ho portaran al niu per l'hivern. Bueno, les restes que tirem, qualsevol cosa. Qualsevol cosa. Plantes allà també n'hi ha, perquè també hi ha... Algú sempre hi ha a prop de, si no m'equivoco, plaça Catalunya, fa temps que no hi vaig, però encara n'hi ha. Arbustos i arbres sempre
sí,
n'hi ha.
Sí.
I hi ha pocs depredadors també. Allà sí, l'únic que hi ha és la rata. L'espècie de la Rambla, la rata blanca. Se n'han vist sempre sovint de rates blanques.
O sigui, allà la formiga boja es comparteix espai amb la rata blanca.
Sí, i amb la formiga comú i amb l'argentina.
I, perdona, és que estan entrant totes les races, de l'Àfrica, de Xina, de Sud-amèrica.
No.
Ens estan invadint d'Oceania. Ens estan invadint.
Però què refereix?
A les plagues d'animals.
No.
Jo parlo d'animals, no parlo de sers humans i d'allò, no, això. Que també, però no parlem perquè...
No
parlo perquè no vull denunciar. Però és una invasió que, escolta, que els d'aquí estem ja rodejats,
He dit que aquí hauria
una reserva al final.
Un gir de guió. Atenció, perquè escoltem el Carles Pradera, que treballa en control de plagues i, a més, el seu testimoni és important perquè és un dels descobridors d'aquests nius de formiga boja a Barcelona. Ell m'ha confessat que, com que li agrada el tema, va amb una lupa, porta una lupa, i quan veu alguna cosa sospitosa, s'ho mira. No, l'escrema no, s'ho mira. Llavors, el Carles primer ens ha renyat una mica i després ens ha descobert un nou panorama sobre la nova amenaça que ve...
Com?
Després de la formiga boja.
Deixant de banda la boja, ara hi anem a una nova.
Estem enfestats,
Un servidor doncs, la va detectar, per tant, jo dono compte, hi ha gent que troba les coses i no dona compte, i els van fer un tractament específic, perquè està molt limitat el seu abast, en el Port de Barça, i bé, i la vam erradicar. Clar, què va passar? Que després ens vam adonar, vam trobar, per coses que, cites que ens van passant, que també hi havia dues poblacions properes al port, una que estava al cementiri i una altra... als jardins Costa Llobera, vale. Si passa per allà, amb el dit va trepitjant formigues, ens fa un favor a tots. Vull dir que si vols fer un control de plagues casual, vull dir que si algú té curiositat per veure aquesta formiga, allà, el lloc ideal ara mateix per la temperatura i la quantitat que hi havia i que la veurà així per les cantonades, diguéssim, caminant corrents, doncs és totalment ideal, Montjuïc.
Tu recomanes anar-les a trepitjar?
A veure, és una formiga, no és una formiga bona, vull dir... A veure si m'explico. És un insecte perjudicial. No recomano, a veure, tu ara no em facis el titular, sisplau.
No, jo dic el que tu
has dit. Fas el titular, sí, escolta una cosa. No juguis, t'estic donant informació.
Sí.
Parlar amb la gent. Tu pots fer dues coses. Pots fer el que a vegades agafes el titular i em fas un tall i m'agafes el titular i fas això. Si fas això, a nivell ètic, és bastant penós.
Jo emetré tot el que m'estàs dient. Tot el que m'estàs dient.
Però no treguis un titular...
Jo què he de fer? Les he de trepitjar o què he de fer?
No, dic res, deia res. Era una ironia. Saps tu què és la ironia?
Sí.
Correcte. Doncs ja està, ja he dit. Qui vulgui, que vagi allà a veure-les, i si vol trepitjar alguna, doncs mira, una menys. Va.
que crec que hem acabat igual que com hem començat, però que
no ella estava gaire content,
no estava gaire content.
Jo ja ho he entès, però què li ha passat? Que de cop i volta li ha mossegat una formiga boja, o què ha passat aquí?
No sé, he vist molt mal humor,
de cop i volta se li ha girat. Estem parlant de les formigues boges i
ella és especialista en formiga boja.
Però per què et deia que
és una ironia?
Fixeu-vos que al principi
estava com regirat aquest noi.
Fixeu-vos que al principi ell ha dit que una bona pràctica era trepitjar-les, i jo li he dit, home, doncs llavors ho hem de fer. Doncs és quan s'ha enfadat, però al final del document ell t'acaba dient que està bé, que si en veus alguna i la trepitges, millor que millor.
Les boges. Però com saps que és boja?
Les boges. Perquè tenen unes característiques molt concretes, són petitones. Són petitones, són més ràpides, són més àgils, es veuen més ràpides que les altres.
Ja ho veus, si són de fora.
I com han arribat?
El tema és, la pregunta important és com ha arribat a plaça Catalunya.
Ah, exacte.
Com ha entrat? No, a mi el que em preocupa, el que et vull dir és que aquestes formigues que es comporten així, normalment, que tenen aquest comportament supercolonial, és un transport que les portem nosaltres, vale? És evident, no? Però les portem sobretot principalment amb plantes.
Ah?
És a dir, el problema són les plantes, és el transport de plantes.
Per tant, fem un pas més enllà, ja no és allò que arriba del port de Barcelona, un contenidor i tal, que també pot ser. Sobretot les plantes. Quan es fa importació de plantes, allà dins pot haver-hi la formiga. Fins ara la formiga boja, però el Carles, que ha decidit donar-nos tota la informació que tenia, diu que això que estem explicant és una cortina de fum.
Que lluix ara.
Per no parlar de l'autèntic problema que Catalunya no està tractant.
Que lluix ara.
I té nom que encara fa esgarrifar més, que és la formiga de foc.
De foc.
La formiga de foc. Aquesta és l'autèntic enemic.
Per tant, a La Vanguardia estan repicant la notícia.
Per favor.
Perquè l'alerta és amb la formiga de foc. Com és aquesta formiga de foc?
És així.
Acaba arribant. Ara hi ha una que em preocupa molt, que és la Wolfsmania europuntata, que és la petita formiga de foc que està a Màlaga, i aquesta sí que em preocupa perquè aquesta té un caràcter supercolonial. Aquesta, si es troben fit a fit, diguéssim, en una banda de carrer o una altra, o sigui, es troba la formiga, la Wolfsmania europuntata es troba amb la formiga boja, se la carrega, arrasa totalment, i a més aquesta pica, aquesta que et dic.
Ui.
Pica, és a dir, té pica, o sigui, té un fibló i pica de manera, diguéssim, involuntària. És a dir, quan si et puja al llit, perquè les formigues també, quan hi ha tanta quantitat de formigues, si són tan petites d'un mil·límetre o dos, doncs acaben estant a tot arreu, i tu la toques, la trepitges amb el teu cos i tal, i ella mor defensant-se, pica.
Per tant, l'amenaça real, que us quedi clar, la formiga boja superada, la que ens interessa és la formiga de foc.
Però això és com la marabunta,
De moment és a Màlaga, però si la formiga boja ha pogut arribar des d'altres llocs, sembla fàcil que pugui arribar des de Màlaga. Atenció, perquè és un tema seriós, com ens diu el Carles.
Marc, és molt seriós. Mira, per exemple, hi ha gent que té una casa amb piscina, vale? I està tot ocupada per aquesta formiga, doncs no pot posar la tovallola a la gespa.
I què m'estàs dient?
Per què? Sí, no pots posar tu a la gespa, o sigui, perquè no pots posar, però si n'hi ha formiga allà i et puja accidentalment una o dues, imagina't, i es passegen per la tovallola i tu et poses a prendre el sol, què faràs? Amb el teu cos aprisionaràs la formiga i acabarà i morirà picant. Aleshores, la fiblada no és una fiblada gran, però clar, diverses fiblades d'aquestes t'acaben emprenyant i fan una mica de mal, saps? Fa una mica de... Per mi aquesta serà... I mira que podria ser en 10 o 15 anys, podria ser una és la plaga del futur, serà la formiga plaga del futur.
Val.
Especifiquem.
Serà la plaga del futur.
Que estic aquí amb una notícia del National Geographic.
La formiga de foc.
I diu que el problema de les picades, de les picadures o de les picades d'aquestes formigues de foc és que poden provocar una resposta al·lèrgica severa.
Fixa't.
Coneguda com anafilàxia.
Fixa't.
Això provoca una emergència, perquè és una reacció anafilàptica.
Mira,
la tens de sobte i et trobes fatal, eh?
Imagina't.
Igual com
pot comprometre diversos sistemes orgànics.
Fixa't, com quan ruge la marabunta.
Marabunta, están cruzando sobre las hojas. ¡Viva el amo!
Dan la alarma, están cruzando el río. Dan la alarma enseguida.
Són formigues de foc?
Iguales.
En aquell moment
me quemo.
¿Qué es eso?
La marabunta. Hormigas soldados. Millones y millones de hormigas en marcha.
Millones, ¿eh?
Durante generaciones permanecen en sus hormigas.
Es lo que se va a explicar, ¿eh?
Pronto, sin ninguna razón, inician su marcha hasta formar una ola de destrucción.
Fíjate, ya vienen de Málaga, ¿eh?
¿Qué hacen para detenerlas?
Nada.
Nada.
La única solución es una.
Uy, la única solución
es... Ens hem llevat amb la formiga boja,
sí, sí,
i anirem a dormir preocupats per la formiga de foc.
Versió RAC 1. RAC 1.
No tardis, Ifigènia, d'Eurípides, al Teatre Lliure, amb Emma Vilarassau i Pere Arquilloé de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva't ja les entrades.
Si t'agrada el salmó, has de provar el salmó salvatge d'Alaska. Creix en aigües de l'oceà Pacífic i fa que el seu sabor sigui únic, exquisit. Aquesta setmana, de dijous a dissabte, el tenim d'oferta a la peixateria de Plus Fresc a 19,99 euros el quilo. Salmó salvatge d'Alaska. I si te l'emportes sencer, et regalem una bossa isotèrmica. El peix i marís més fresc a Plus Fresc.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Descobreix la Fira d'Artesania del Marroc al Corte Inglés i transporta't a un paradís de peces úniques fetes a mà que et faran somiar. Catifa, ceràmica, moda... Fins al 2 de juny, vine a la cinquena planta del nostre centre de Diagonal i gaudeix de l'essència del Marroc. Només a la botiga web i app del Corte Inglés.
RAC 1. Tots som 1.